Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
RAC 1. Notícies. Bàrbara Padilla.
Bona nit, són les 9. A aquesta hora encara queden retencions a les carreteres per l'operació tornada de Sant Joan. I és que, segons Trànsit, aquest any els conductors han posposat el seu retorn a casa respecte a anys anteriors. Mentrestant, a la P7 a la Jonquera es mantenen els problemes per l'incendi que hi ha hagut aquest matí d'un autocar. Veiem quins són els punts amb més retencions en aquest moment. Última hora des del Servei Català de Trànsit. Mireia Camats.
Situació complicada encara a la xarxa viària catalana, a l'autopista P7 i a la Nacional 2 encara hi ha retencions a la Jonquera en sentit França al llarg de 3,5 km per l'autocar incendiat aquest matí que encara talla un carril a l'autopista P7. A més, la mateixa autopista P7 hi ha hagut un accident, un altre, a la Jonquera en sentit Girona, hi ha 2 km de retenció. També comentar-vos que a l'AP7 hi ha lentitud i aturades de Llinars a la Roca del Vallès en sentit sud. A més, hi ha retencions a Vilafranca, a Subirats i a Castellbisbal en sentit nord. A les C66 retencions a Bordils en sentit Sant Julià de Ramis, a la C31 retencions de Platja d'Aro, Santa Cristina d'Aro en sentit Llagostera, a la C65 de Santa Cristina, Llagostera, a la C32 retencions de Llavaneres a Mataró en sentit sud, a la GI600 Cua de Blanes a Tordera en sentit nord, a la C14 retencions del Cuber a Montblanc en sentit Tàrrega, a la Nacional 340 Cua al Vendrell en sentit Vilafranca, a la C32 retencions de Gavà Esplugues en sentit nord i a la C58 retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. També afegirem la C16 on hi ha retencions de Guardiola a la 9 de Berguedà en sentit sud.
Tant a l'operació sortida com a la de tornada d'aquest Sant Joan no hi ha hagut cap víctima mortal a les carreteres catalanes. Ara mateix han tornat a Barcelona i voltants més de 210.000 cotxes. Això és el 81% dels vehicles previstos. A Grècia, les eleccions fan un gir cap a la dreta radical amb l'entrada de dues noves formacions d'extrema dreta al Parlament. S'ha escrutat un 94% dels vots i Kyriakos Mitsotakis, com era d'esperar, torna a quedar per davant amb el partit Nova Democràcia. En aquestes eleccions, a diferència de les últimes, del 21 de maig, la participació ha baixat 8 punts. Més detalls des d'Atenes. Anna Montraveta.
La gran novetat de la nit és l'entrada de grups d'extrema dreta al Parlament. En les darreres eleccions ja hi havia Solució Grega, però s'hi afegeixen al partit Espartans una formació neonazi que serà la cinquena força del Parlament amb 13 escons i el partit Niki, grup ultraconservador i ultrareligiós amb 12 escons. En total, els vots de l'extrema dreta augmenten 19 escons. El partit Espartans és la primera vegada que es presenta i rep el suport indirecte des de la presó de Ilias Kassidiaris, membre d'Alba Daurada, grup que el 2020 va ser condemnat com a organització criminal. És la primera vegada que entra també Rum a la Llibertat, formació d'esquerres que està a la ratlla del 3% necessari per formar part del Parlament. Com era d'esperar, Mitsotakis torna a liderar amb un percentatge gairebé igual que les eleccions del maig. Syriza, formació d'esquerres i partit principal de l'oposició, disminueix un 3%. La tercera força és PASOK, d'ideologia socialdemòcrata, i el Partit Comunista Grec queda al quart lloc.
I demà comencen les aturades per les obres d'estiu a la línia 4 del metro de Barcelona i a la T4 del tramvia. Les obres s'allargaran fins a finals d'agost. Segons Transports Metropolitans de Barcelona, afectaran 6 quilòmetres de la línia groga entre Bogatell i Verdaguer fins al 25 d'agost. Pel que fa al tramvia, afectaran tota la línia T4 fins a finals de mes. Per compensar les afectacions a la mobilitat, es reforçarà el servei de metro a tota la xarxa. També s'habiliten alguns serveis de bus llançadora per cobrir els trams afectats. I ara els esports, amb Gerard Ballera.
En joc a l'inici del tercer quart, la final de l'Europeu femení de bàsquet entre la selecció espanyola i Bèlgica. De moment, Espanya guanya de 4 punts, Espanya 34, Bèlgica 30. I també en marxa el partit de tornada de la final per pujar a segona divisió entre l'Aldenc i el Real Madrid Castilla. De moment, temps de descans, Aldenc 1, Real Madrid Castilla 2. Amb aquest resultat, seria el filial madridista qui pujaria de categoria perquè a l'anada a Valdebebas van empatar 1.
I el temps demà, després d'un matí tranquil, a la tarda descarregaran ruixats i tempestes. En un primer moment, el Pirineu i el Prepirineu, però acabaran desplaçant-se cap al sud i afectaran molts sectors interiors de les comarques de Barcelona. Calor, de nou, de rigorós estiu, en espera que, a mesura que avanci la setmana, les temperatures vagin reculant.
Esteu escoltant els millors moments d'aquesta temporada als Superesports.
En un despatx ple de llibres, acreditacions de campionats i medalles, ens va rebre el seleccionador espanyol d'handbol. Medalles com les 6 que ha guanyat des del 2016, 6 en grans tornejos. Medalla de bronze als Jocs de Tòquio, bronze als Mundials del 2021 i el d'aquest mes de gener, el 23, i dues medalles d'or als europeus del 2018 i el 2020. I a més una plata també a l'europeu del 2022. De medalles, però sobretot del recorregut fins a arribar a aconseguir-ne, n'hem parlat amb Jordi Rivera, al Superesports.
Avui ens rep a casa seva Girona el seleccionador espanyol de vol i l'agraïm molt al Jordi Rivera. Hola Jordi, bon dia.
Hola, bon dia.
Dic casa teva, però si et dic on vius durant una temporada, és difícil de respondre aquesta pregunta o no? Voltes molt o tens una casa fixa en un any?
A veure, normalment estic visquent a Madrid, en treballo de la federació, però pràcticament entre concentracions, estades, viatges, a veure partits o a fer activitats, tant amb la selecció absoluta, doncs és difícil tenir un punt determinat. Però bé, Girona i Madrid, doncs és allà on solo compartir, especialment Madrid, però quan puc sempre m'escapo a Girona per fer una mica de descans o per reformular moltes coses.
Quin és el teu primer record d'en vol que tens al cap? Si tires enrere, el teu primer record que t'apropa a l'en vol, quin seria?
Bueno, el record és de poble, no? Sarrià, en aquella època, Sarrià de Ter, pues, bueno, era un lloc que tothom jugava, bueno, la mainada tothom jugava en vol, o era un dels esports més practicats. Jo crec que, bueno, en aquell moment no hi havia res més. Jo jugava a futbol al Maristes, me'n recordo tant en aquella època, així que sigui més pròxima ara en el present, i després compartia l'handbol amb els meus amics de Sarrià. Hi va haver-hi un moment determinat que, bueno, que vaig tenir que deixar el futbol perquè pràcticament els horaris eren els mateixos, els dies de jugar, i al final vaig acabar dedicar-me únic i exclusivament a jugar amb vol. Per tant, per mi el primer record és l'ambient d'amics i de poble.
De fet, a Sarrià, una mica com passa Sant Sadurní amb l'hoquei o Badalona amb el bàsquet, no? Que sí, gairebé estàs predeterminat a jugar, sí, amb vol, sí, en el cas de Sarrià, no?
Sí, jo crec que, bé, allà, si no jugaves amb vol era que hi havia alguna cosa rara, no?
Què passa amb,
sí,
aquest,
sí,
no?
A més, en aquella època hi havia dos clubs, hi havia el Sarrià de Ter, el Sarrià, i després hi havia el Sarrià de Dalt. Eren dos equips que inclús havien estat els dos a Primera Nacional, i bé, tota la mainada jugàvem allà i compartíem un munt de temps en el club i en activitats de poble. Vull dir, en aquella època les distàncies eren molt grans, no? A més, sense internet, sense res, em passaves tot el dia al carrer, i part d'aquest passar-se al carrer era estar visquent esportivament en el que era el club i les activitats del club i del poble.
Tu passaves bé com a jugador, jugant amb vol?
Sí, perquè jo crec que en aquella època era una manera d'estar amb l'equip, vam compartir experiències amb els companys, amb els amics, bueno, amb objectius, pues, com podien ser, pues, guanyar la Lliga, perquè en aquella època, pues, jo me'n recordo que era el Gec i el Sarrià que compartien els lideratges, després va aparèixer el Bortils, i bueno, pues, la veritat és que tots teníem una mica el focus a nivell esportiu, pues, evidentment a l'escola, en jugar, pues, bueno, el típic de qualsevol nano que pugui estar en un lloc com una població de 6-7 mil habitants, i que l'esport era algo, pues, important, no?
De què jugaves?
Jugava de pivot.
De pivot?
Sí, sí, sí.
No t'hi feia de pivot.
No tenia molt futur, no, pivot. Bueno, en aquella època no es mirava molt allà. El cap era un joc i era un esport, vull dir que mai pensaves que poguessis estar. I, bueno, vaig estar jugant de pivot, alguna vegada també d'extrema esquerra, però, bueno, m'ho passava bé.
El primer cop que t'asseus una banqueta per fer d'entrenador és a Sarrià amb nanos o
sí,
on és?
No, jo me'n recordo que un dia vaig entrar al pavelló. Jo tenia 15 anys i estava un noi entrenant, que es diu Narcís, i me'n recordo que bueno, m'ha de dir, m'ajudes a portar aquests nanos? Eren benjamins, ell portava la 20, i jo vaig entrar a ajudar-lo, i des d'aquell dia ja no he deixat mai més d'entrenar. Qui diria que aquell dia va ser tan important en la meva vida, perquè bueno, va ser el començament de
en tota 15
la...
anys, eh?
Sí, sí, en 15 anys, sí, sí.
I què et va enganxar? Què t'agrada tant o què t'agradava tant i et vas veure de seguida que t'agradava tant de ser entrenador més que no pas de jugador?
Bueno, possiblement el treballar amb un equip, el treballar amb gent jove. Bueno, per mi l'handbol era la meva passió, com era la passió de molta gent. I en aquella època els jugadors, molts dels jugadors fèiem d'entrenadors, fèiem d'àrbits, fèiem una mica de tot. I com que et dic, per mi una part de la vida era el club, no? I bueno, i estava molt, molt de temps, pues, bueno, entrenar era un espai més que tenia en la meva vida, no? I bueno, jo penso que durant un temps vaig compartir la possibilitat de jugar i d'entrenar, no? Fins que ja va arribar un moment, me'n recordo que quan vaig acabar la mili ja havia deixat d'entrenar, ja havia deixat de jugar, i ja en aquell moment pues, bueno, l'únic que hauria era entrenar. Vaig agafar el primer equip ja quan,
amb quants anys?
21 anys,
amb 21 anys,
sí. Primer vaig compartir amb l'Emilín Rodríguez,
que tenies estava... ganàpies més grans que tu,
sí,
jugant.
Sí, sí, bueno, durant molt de temps he tingut jugadors, perquè la meva primera etapa a la Rate, amb 26 anys, pues, jo crec que la meitat de l'equip eren més grans que jo, no? Però sí, bé, aquí a Sarrià, quan vaig començar, jo era un nano molt jove, no?
A Rate te'n vas també molt, molt jove, després molts anys a Galder, gairebé diríem que ets mig canari, no? Sí, tu, Jordi, sí. Estàs més d'una dècada a Gran Canària,
sí,
no?
Sí, la veritat és que vaig estar 11 anys.
11 anys?
Sí, i bueno, mantinc molt contactes amb ells, de fet hi he anat algunes vegades, tinc molta relació amb el que era l'alcalde en aquella època, amb la gent del club, i bueno, la veritat és que van ser 11 anys molt, molt, molt bonics, no solament d'experiència esportiva, sinó també experiència de vida, no?
Clar, que ja et fas, direm que et fas gran, no? Ja em fas 30 i ja em fas 40, els fas a les Canàries, no? Vull dir que allà diríem que et vas fent gran a una hora de diferència, diríem, de la península.
Jo crec que va ser una etapa molt bona, perquè, bueno, primer que me varen deixar treballar molt com jo volia, i després varen aconseguir bons objectius. La gent jove era un lloc allà on te millorava molt, on podíem dedicar molt, molt de temps, i van haver-hi diferents cicles, i alguns cicles amb un nivell competitiu molt alt. Vam arribar inclús a poder disputar una final de competició europea, també vàrem poder arribar a quedar quarts en la Lliga, que en aquella època pues, la Lliga era una Lliga molt competitiva, i bé, sempre era un club, un equip amb unes característiques de jugar molt vistós, amb molta alegria, molt de contraatac, sempre fent molts gols i tal, i bueno, la veritat és que varen ser uns anys molt, molt, molt bonics, no? Ja t'he dit, tant en la vida esportiva com també en el caire personal, de conèixer molta gent, de conèixer un estil una mica diferent de vida, i que bueno, que me va enganxar.
Bidassó, a Lleó, per aquí al mig també ja comencen a aparèixer les seleccions, la primera a l'Argentina, sí. Això de les seleccions tu miraves de dir algun dia hi acabaré anant en alguna selecció, sí. O el primer contacte et sorprèn de dir, hosti, que ara també em volen de la selecció, en aquest cas Argentina, Jordi?
Bé, Argentina arriba en un moment en el que jo volia deixar pràcticament d'entrenar, perquè ja portava molts anys entrenant a la Lliga Sobal. Jo en aquella època entreno tot el Bidassoa, teòricament fitxo per 3 anys, però el primer any no ens va bé la cosa, al final pues, rescindeixen el contracte mitja temporada, i aquell dia, bueno, aquella època jo estava pensant ja en deixar l'handbol, i de cop i volta pues, m'arriba la possibilitat d'anar a Argentina. Bé, jo crec que m'ho agafo una mica com a experiència personal de viure en un altre país, de conèixer altres coses i tal, i m'embarco cap a Argentina, no? I, bueno, vinc a Buenos Aires, però començo a voltar una mica per tota Argentina i bueno, i treballem en l'handbol. Bueno, la durada va ser molt curta ja, perquè la inversió en aquell moment ara igual està millor, però no, era molt reduïda, i ells en diuen que, bueno, que després, una vegada passat un any, que no volen renovar el contracte, i aquí apareix Brasil, no? I per mi Brasil és una etapa importantíssima.
És que Brasil són dues etapes, però són vuit anys gairebé, set anys
de viure allà amb ells i de voltar. Vull dir, de 27 estats he estat en 25.
Uf.
I sí, a vegades en les converses hi havia gent que em deia...
No, més que molts brasilers, sí, segurament, exacte, no?
Segur. La veritat és que Brasil van ser dues etapes. Una primera molt dura, perquè l'embol allà... És complicat, tot i que és un embol molt practicat, especialment a les escoles. Després d'aquesta etapa, en la que l'objectiu de la selecció era classificar-se pels Jocs de Beijing, i també fem un projecte amb gent jove, on evidentment traguem molts jugadors allà i també fomentem una mica tot el que és l'embol a diferents llocs. I després és quan me'n vaig a León, i allà estic 4 anys, i una vegada acabat a León torna a venir altre cop la possibilitat d'anar a Brasil, ara sí, amb un projecte interessant, que és l'Olimpiada, els Jocs Olímpics del 2016. La veritat és que en aquests 4 anys disposem de recursos, però el fet de que Rio és la ciutat dels Jocs, Brasil l'organitza, per tant tenim més recursos per treballar, i no solament ens dediquem a treballar amb el que és l'equip que teòricament pot arribar a jugar als Jocs Olímpics, sinó que també treballem en tot el que és la formació, la base, bueno, una mica semblant a el que portem fent aquí durant aquests 7 anys, no? I bueno, la veritat és que va ser per mi una etapa molt important.
La teva personalitat, manera de ser i això, compagina amb la dels brasilers? És un fet al principi, un xoc que costa de trobar-te, Jordi, o de seguida t'hi vas sentir còmode també amb aquesta manera de ser? Tien dels brasilers com si només hi hagués un tipus de brasilers, no? La imatge de vegades dels brasilers segurament és enganyosa, la que tenim nosaltres des d'aquí, no? Però és un xoc al principi o no, aquest fet, Jordi?
Bueno, al principi m'ha gustat, perquè jo veia un país que era una norma, no? I al principi dius, bueno... Perquè el president, me'n recordo que deia, bueno, què fem? I dic, bueno, espera't que estigui uns dies aquí...
Em situï.
I em situï i vegi què tenim entre mans, no? Jo sempre dic que quan vaig tornar de Brasil vaig tornar amb menys anys. Jo crec que els anys els descomptava, no els comptava, no? Jo crec que els europeus, no? O la gent que viu aquí, tenim a sobre tota la història pesada, no? De molts anys, no? I de moltes històries, no? I quan vas allà tens la sensació d'estar en un continent o un país més jove, no? Sí. I aleshores al final acaben traslladant-te, en vez de tu donar-los coses, no? O igual fas un intercanvi, no? Vull dir, ells te'n donen algunes que són molt importants per tu, no? I jo considero que els meus 7 anys a Brasil varen ser de vitalitat, de reunir més vitalitat, de sentir-me més jove, així de clar, no? Vull dir, perquè ells són capaços de transmetre aquesta passió i aquesta vitalitat que igual ells tenen, no? Evidentment no tothom, sí, no? Perquè és un país molt gran i de nord a sud és molt, molt diferent, no? I una vegada el visites i veus una mica la realitat, perquè l'embol té una realitat diferent a cada un dels estats, i la vius i la comparteixes, encara que siguin moments molt curts, però són capaços de traslladar-te moltes coses, i per mi va ser una etapa molt important en la meva vida personal.
I del jugador brasiler, importaries alguna cosa claríssima al jugador europeu?
Bé, el bé que té Brasil és que jo crec que podria ser molt bon tot. Per què? Perquè el ser un país amb unes dimensions continentals té característiques físiques i característiques de tot tipus. Me'n recordo que jo, com vaig anar a Brasil, probablement hi havia dos o tres jugadors jugant a fora, i ara en aquests moments podríem dir que igual n'hi ha més de 40 que estan jugant fora de Brasil i que estan jugant en Europa i que ho estan fent bé, que estan equips com el Barça, per exemple, hi han molts jugadors que han quedat campions d'Europa, que tal, de Brasil, i que varen sortir d'aquelles fornades que evidentment varen treballar en aquells projectes que estaven allà, no? Amb la qual bé, és una cosa important, no? I bé, és algo que la quantitat que tu tens allà de poder és algo que evidentment és invidiable, no?
Després de Brasil arriba ja l'oferta de la Federació Espanyola, acabats els Jocs de Rio, on Espanya no s'hi classifica per aquells Jocs de Rio. Atén-me la pregunta, en aquest trajecte de dins de la Federació Espanyola, en quin punt de l'escala situes les sis medalles aconseguides en grans torneis? És a dir, és el més important del que has fet en aquest trajecte des del 2016, o hi ha altres coses que tu li dones molta més importància que no pas les sis medalles aconseguides en grans tornejos?
La medalla com metall no és important. La medalla al fin i al cap resumeix el que és el rendiment d'una selecció, no? Darrere això, evidentment, hi ha moltes coses, no? Hi ha un treball de tecnificació que vàrem arrencar en el 2016 amb un munt de gent implicada, amb un centre que nosaltres hem ficat com centre neuràgic, que és el CAR de Granada, allà on han passat ja més de 600 nanos. Evidentment estem en un país de molt en vol, de clubs amb molta tradició, de molt bons entrenadors, amb la qual anem a veure, no podem dir que els nostres projectes són els que realment han validat els resultats, sinó que ha sigut un pas més i que crec que ha sigut important, però realment la importància la tenim que donar en els formadors, en els tècnics, en els clubs que recullen aquests jugadors i acaben de formar-los, i que ara malauradament molts jugadors surten fora perquè hi ha lligues que poden oferir tant un nivell de contracte com inclús un nivell esportiu pues, millor, no? I els jugadors, sense jugadors, se'n van, no? Jo penso que quan jo he arribat al 2016, que em va costar molt deixar Brasil perquè era el moment allà on havíem tret molta gent jove i possiblement era el moment de començar a recollir inclús millors resultats en el futur, i bueno, jo sempre recordo que quan vaig venir aquí estava tothom amb la crisi de no haver estat en els Jocs Olímpics i tenia que haver-hi una renovació, que es tenia que canviar tothom perquè ja ningú servia, que tal. Bueno, ja saps com passen aquestes coses, que quan perds tot és un desastre,
hem de fer, no? Sí, taula rasa, no? I vinga, i tornar, no? A començar.
I bueno, igual que va passar a Brasil, no? Et dones un temps per veure quina és la realitat, perquè ja feia bastant temps que estava fora d'aquí, quina és la realitat que ens va portar, el que ens va portar i què era el que tenien que fer, i bueno, evidentment els jugadors aquells que teòricament no es havien classificat per Brasil, per els Jocs Olímpics de Brasil, portaven 3-4 anys endarrere que havien aconseguit molts objectius, no? Està clar que moltes vegades precisament un gol va ser el que va separar Espanya que estigués en els Jocs i que no pogués jugar, no? Amb la qual cosa això no vol dir que realment aquella selecció o aquells jugadors no tinguessin encara empenta per poder anar endavant, i així ho han demostrat, no? Van ser uns jugadors que possiblement aquell fet de no classificar-se encara va ser un revulsiu més, va ser un impuls més cap endavant, i molts d'aquells jugadors van aconseguir quedar després campions d'Europa del 18, del 20, jugar als Jocs Olímpics, penjar-se una medalla i tal, vale? Amb la qual cosa, pues, bé, va ser un moment important. Les medalles són importants perquè les medalles et donen temps. No les medalles guanyades, sí, donen temps, no? O sigui, un entrenador moltes vegades el que necessita és temps, i si no guanyes no el tens. Jo tinc molt clar que si no el 2018 no guanyem a l'europeu, jo que he estat 2 anys entrenant a la selecció. Teníem un projecte que estava començant, que per mi era molt important, que era el de tecnificació, però tots sabíem que si no hi havia resultats no aconseguiríem portar-lo endavant, no? I de fet jo crec que això també ha sigut un impuls, el generar una selecció a dalt conscient i responsable de que els seus resultats podien ajudar a generar un molt bon projecte, no? Això va fer, jo penso, inclús de que la selecció tingués una major identitat i responsabilitat, pues, per poder jugar el millor possible i poder aconseguir resultats. I a partir del 18 hi ha una situació més d'equilibri, d'estabilitat, que ens permet anar construint una mica aquest futur fins ara, no? Sí.
Esteu escoltant els millors moments d'aquesta temporada al Superesports.
Atenció! Ocasión Plus obre nova tenda Manresa. Ja som més de 65 centres a nivell nacional. I ho celebrem amb la baixada de preus més gran de la història. 8.000 cotxes amb descomptes de fins al 30% fins a fi de mes. Ocasión Plus, nova tenda Manresa al carrer Sant Cristòfol 11 i a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia i power i 100% elèctrica, i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
El sector privat impulsa la nova carrera espacial. La seva economia mourà el 2040 931.000 milions d'euros, un 300% més cara. Objectiu, colonitzar la Lluna i Mart. Els Estats Units i la Xina ja competeixen per tenir-hi assentaments i explorar-ne els recursos. Vanguardia Dossier, anàlisi per tenir opinió, ja a la venda en quioscos i llibreries.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
RAC1 presenta Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Centre de Fotografia KBR Fundació MAFRE de Barcelona. El dilluns 26 de juny, a la una del migdia, el Vostè Primer visita un espai referent en el camp de la fotografia.
Escolta, que passejarem per l'exposició de la Modotti, que no sabeu qui era Tina Modotti, era una fotògrafa compromesa contra les injustícies socials i actriu de Hollywood, una artistassa, una jefaza.
El dilluns 26 de juny, Vostè Primer, amb Marc Giró, en directe des de les sales d'exposicions del Centre de Fotografia KBR, Fundació MAFRE de Barcelona.
Quina meravella, per favor!
RAC 1. Tots som u.
Escolta, descarrega, comparteix.
Perquè tot el que passa a RAC1,
continguts, imatges, xarxes socials,
passa per RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Esteu escoltant els millors moments d'aquesta temporada als Superesports.
Aquesta setmana al Superesports hem anat a casa del seleccionador espanyol masculí d'handbol a Girona. Allà ens ha rebut el Jordi Rivera, entrenador pràcticament com aquell que diu des que va néixer. Tornant de la mili, quan es feia la mili, ja va agafar la banqueta d'un equip sènior, periple per uns quants equips de la Lliga Sobal, pas per Argentina, més de 7 anys al Brasil, i des del 2016, després dels Jocs de Rio, que no va jugar a la selecció espanyola, seleccionador de l'equip espanyol.
Deies els jugadors que en trobo el 2016 la gent ja els volia retirar tots perquè no servien i en canvi tornen a guanyar molt, però també s'ha aconseguit que la renovació, la transformació de la selecció es faci amb victòries, a més amb èxits. L'altre dia parlàvem fa pocs dies amb en Pablo Laso, entrenador del Madrid, i li dèiem que ell també havia aconseguit una cosa similar, de reconstruir el Madrid i continuar guanyant. O el cas de David Martín amb la selecció espanyola de waterpolo, que també fa una rejuveneix la selecció, encara amb algun element de, diríem, de llegenda del waterpolo, i també està guanyant molts títols. No sé si és una cosa que has parlat fins i tot amb ell o no, però que has aconseguit això, no? Renovar la selecció i que les medalles es continuïn penjant del coll.
Sí, bueno, com t'he dit abans, hi va haver-hi molta obsessió amb el tema de renovació. Vull dir, hi havia molts jugadors que estaven arribant ja a un final d'etapa. Jo crec que hi ha un moment important, que és quan acaben els Jocs Olímpics, no? Que tots aquests jugadors, o molts d'aquests jugadors ja veterans, alguns ho deixen, altres passen a tenir un altre protagonisme en la selecció, i a partir d'aquí hi ha l'europeu del 22, que és després dels Jocs Olímpics, que es pot dir que és l'europeu que tothom diu, bueno, que se'n vagin, perquè aquests, ara amb els canvis, pues serà molt difícil que aconsegueixin alguna cosa, no? De fet, anem amb molts jugadors nous, etc, sense deixar un grup de pes. A més, aquell mundial, aquell europeu, pues no hi havia ni el Àlex Dushevayev ni el Dani Dushevayev, que podien ser jugadors importants en aquell moment, i tot i així es aconsegueix arribar a la final, no? I solament un gol de 7 metres pues fa que no podem quedar campions, no? Jo penso que per mi personalment, i jo crec, penso per aquest procés de renovació, és una fita important, no? De fet, durant tot aquest període abans d'arribar a aquest europeu, hi ha molts jugadors que han anat passant per la selecció, perquè una de les coses que varen fer des del 2016 va ser obrir una mica les portes de la selecció. Igual abans hi havia un grup molt fort que sempre estava constantment a la selecció, i vàrem intentar que, especialment quan les competicions no eren competicions rellevants, en el sentit de que no eren classificatoris, ens va permetre fer entrar molta gent jove i molta gent nova. I això ha permès que quan hagi arribat la competició a uns jugadors nous tenien que entrar en aquella competició important, ja venien i havien tingut experiències amb la selecció. I possiblement això ens ha ajudat. I també el que és la mentalitat del grup, no? És un grup que, tot i la gent d'experiència, admet molt bé la gent jove, els recolza molt, i crec que això fa que aquests jugadors que entren nous i aquests jugadors joves tinguin un millor rendiment per la forma que el grup és capaç d'acollir aquests nanos nous, no?
A l'última convocatòria del Mundial, a la primera només hi havia un jugador que jugava a la Lliga Sobal, que era Gonzalo, després n'hi acaba havent dos amb la inclusió del Pol Valera. Sí. Això és un hàndicap per un seleccionador, que només dos jugadors dels que convoca juguin a Espanya?
Bé, el que ha demostrat és que no.
Exacte, no. Els resultats han demostrat que no, correcte.
Exactament.
Però a nivell de, no sé, a nivell de preparació dels mesos previs, no sé si té algun impediment, això.
Jo penso que, anem a veure, el seguiment, evidentment, és més dificultós, perquè tens que pensar que no tan sols només hi havia un jugador d'aquí, sinó que hi havia 16 clubs representats, no? De diferents països. O sigui, hem passat d'una selecció que fa 15 anys eren de dos clubs, de tres clubs, i que tots jugaven a Espanya. Ara tenim una selecció que representa 16 clubs, no? De diferents països, no? Però el que ha demostrat és que lo important és, primer, que surtin jugadors i que aquests jugadors se'n vagin i que competeixin a les millors competicions. Això els fa créixer, no? I que després, evidentment, aquest nivell que poden adquirir són capaços després de volcar-lo a la selecció.
Tu mantens contacte amb ells durant la temporada? És a dir, quan estan en disciplina de club, tu mantens contacte amb els jugadors o els deixes tranquils en el club?
Jo no soc molt de trucar a ningú, ja no als jugadors ni tal. Bueno, truco el que tinc que trucar per la feina, però moltes vegades quan fem les activitats sí tinc una tendència a trucar-los, després com que els hi faig el seguiment, doncs pot ser que alguna vegada pugui parlar amb ells. Intento anar a veure molts partits en directe aquí en Espanya i parlo amb els jugadors, no? I després quan faig les convocatòries algunes vegades doncs parlo directament amb ells per saber com estan i com van, no? I si els hi ha passat alguna cosa, doncs alguna vegada doncs sí, tenim una relació i parlem, sí.
Jo si et dic que ets un malalt de l'handbol, tu això m'ho compres, m'ho matises, m'ho rebutges o com ho interpretes?
Bueno, malalt és molt greu. Jo crec que ja que sóc una mica obsessionat de la meva feina, doncs possiblement sí, no? Una mica i molt, no? Però vull dir, bueno, no penso que sigui algo patològic, no? Avui en dia hi ha molta gent que és un obsessionat del seu treball, ja sigui l'esport, ja sigui amb la seva feina diària, no?
Els escriptors diuen, no?, quan escriuen una novel·la, que el més difícil de fer és quan paren de revisar-la, no? Fan una revisió, la reescriuen, una altra, la reescriuen, diu, i el més difícil és quan dius prou, ja la lliuro a l'editor de torn, no? Per tu, en la preparació dels partits, també hi ha un punt d'aquest, de dir, on freno, fins on va prou, que ja no puc preparar res més, o no?
M'acabes de donar una informació que fa que m'assembli amb els escriptors, sí, no? Que per mi és un luxe. Bé, sí, és veritat. Moltes vegades quan preparem els partits, perquè tenim una edat a tope, vull dir, això no és com el club que tu tens una setmana o tens 3 dies o 4 dies per preparar. Aquí acabes un dia i ja estàs pràcticament, acabes el partit i ja estàs pensant que tens un partit següent. Inclús hi ha moltes vegades que un partit pot condicionar el següent partit i tens que anar pensant amb això, no? Amb l'estratègia, amb el que és tota la competició. I si és veritat que pràcticament no, fem un muntatge de vídeo i el anem llimant, el anem llimant, el anem llimpiant, netejant, uh-huh. No? Fins que arriba al dia que tu l'ensenyes en l'equip, i moltes vegades has revisat un munt de vegades i vas donant-li voltes, inclús en la pròpia alineació i qui sortirà al començament i quina defensa començaràs a fer i tal, i pràcticament fins a última hora li vas donant voltes, sí, és veritat.
De fet, ara no recordo quin jugador era que li llegia durant aquest Mundial una entrevista que deia, diu, clar, és que em sembla que l'últim vídeo que ens va passar, diu, sortia que l'última edició era a les 6 de la matinada, o no sé què, que vull dir que les hores les que facin falta, no?
Vale. Bé, tenim un grup molt bo de treball, no? Perquè tinc que reconèixer que la gent que m'envolta quan anem a jugar a una competició treballa molt bé, tant en el que és l'organització de la selecció com és el tema d'anàlisis de vídeos i de tot això, i tot ho porten molt al dia.
Quanta gent sou treballant en una convocatòria com la del Mundial, per exemple?
Vale, en principi hi ha unes 9 persones, no, bueno, hi ha 10 persones perquè hi ha una persona de premsa, després hi ha el que és el team manager, que és el David Barrufet, però que se n'encarrega una mica d'organitzar tot, després està el delegat, hi ha un metge, dos fisios, després hi ha el segon entrenador, el preparador físic, i després hi ha el que ens ajuda en el tema d'analista de vídeo. Tots aquests són presents, però després també n'hi ha alguns que no són presents, que jo en dic satèl·lits, i que són gent que fora comencen a preparar coses per als següents partits, per les següents competicions. Qui és el rival que ens podem trobar a quarts, encara que tu juguis el tercer partit i no sabis ni tan sols si et classificaràs.
Avançar
no?
Feina.
Però. Exactament. Aleshores hi ha gent que ja comença a veure els partits d'aquells rivals, etc., perquè quan arribi l'hora tu ja tinguis una mica els retalls i les coses fetes, i tu l'única després ja tinguis que ensemblar una mica, tinguis que veure una mica tot, i que va de fer el muntatge definitiu per passar als jugadors, els que et serveix tots aquells detalls una mica per preparar el partit. Aleshores, bueno, és un equip que t'ajuda i que evidentment fa que tu puguis arribar amb molt coneixement de lo que tu creguis que és millor per fer, no?
I el vostre joc, el vostre partit, els vostres entrenaments, el que és el vostre treball, com l'analitzeu? També m'imagino que no només és el que veus a la pista, ja, sinó que també ho deu analitzar fora, o no?
Això és molt important. Nosaltres no hi ha un entrenament que no gravem, no hi ha un entrenament que tinguem les dades estadístiques del que han fet els jugadors en aquell entrenament, i després nosaltres cada partit que juguem s'analitza, s'avalua quines són les coses positives, quines són aquelles coses que nosaltres podem traslladar, perquè tenim una selecció que és molt bona i que moltes vegades, bueno, moltes vegades no, la major part de les vegades, pues aquell equip és capaç de reformular moltes coses noves que tu no has sigut capaç de traslladar, i que ells reformen dintre del que és el partit, i que tu els tens que recollir, perquè allò són coses que et donen una informació, vale? Perquè en un moment determinat tu en aquell jugador li puguis dir: mira, això que vas fer el primer partit pues ara ens servirà per fer aquest tercer partit, i tu a més li pots posar de forma visual, no? I tinguent en compte que tu en la competició no tens molt de temps per entrenar, tot el que tu puguis aprofitar de lo que la pròpia selecció fa al llarg de la competició és una cosa que és molt més fàcil d'assimilar i de posar en pràctica, no?
Però, clar, però tota aquesta informació que li doneu, aquesta, no?, aquest detall minuciós de com serà el rival, això com es compagina a l'hora de també donar, m'imagino, certa llibertat als jugadors, no? Perquè el talent, no?, sí, també aparegui, i la creativitat aparegui en algun moment del partit. Això com casa, Jordi?
Nosaltres sempre hem tingut la sort de que tenim una selecció que té un... i sempre hem intentat buscar una mica aquesta mentalitat de selecció, que és d'una selecció que teòricament, tàcticament és bona, no? Aleshores, ja en la primera línia són jugadors que podrien jugar tranquil·lament de centrals o de laterals esquerres, vull dir, són jugadors, inclús hasta tenim extrems que podrien jugar de centrals o inclús de laterals, i això, clar, això a l'entrenador li permet tenir un ampli ventall de possibilitats a l'hora de plantejar coses, no? I després el que ells mateixos es reformulen, no? Vull dir, són jugadors que estan acostumats a jugar partits de Champions, que tenen un bon nivell de coneixement de l'handbol, evidentment, i que ells en el camp tu els hi dius una cosa i ells són capaços de posar-ho, i que hi ha moltes vegades que tu pots cometre una errada al donar una informació i ells la poden convertir en algo bo, no? I això és algo molt important, i que de fet fa que aquesta selecció tingui aquest nivell, no? Que són jugadors que com a grup i com a equip i inclús com a individu, perquè encara que es parli molt de l'equip, l'equip sempre està compost de jugadors que evidentment ofereixen un nivell en la selecció, i que un dia hi haurà un jugador que tindrà un ascendent i un altre partit hi haurà un altre jugador, perquè aquell partit serà més necessari les característiques d'un jugador o d'un altre jugador o de diversos jugadors amb ascendent sobre altres jugadors, no? I això és, penso que és important, no?
Quasi més una vegada, això de, que és un grup que s'ajuda molt un a l'altre, que el veterà no té cap problema quan entra el jove, sinó que l'inclou una altra vegada i perfectament en el grup. Això no sorgeix per generació espontània, no? Sinó que també deu haver-hi molt treball al darrere perquè realment allò gairebé actuï com un equip i no com una selecció, Jordi.
Bé, normalment quan arribes a l'alta competició, no? I treballes en una selecció allà on hi ha jugadors que estan en llocs importants, bueno, importants, en llocs allà on evidentment competeixen en alt nivell, no? Sempre es parla de com gestionar els egos dels jugadors, no? Jo penso que igual això és una part important del grup, no? El grup sempre té, primer és conscient i, com t'he dit abans, és responsable de que és el punt de la piràmide, no? De la zona alta de la piràmide, que té aquesta responsabilitat de que a baix seu té un projecte i que els resultats, pues, són molt importants, no? L'objectiu, no? En el sentit de què volem, on volem arribar, no? I què volem ser. Jo crec que és un factor important perquè aquests egos a vegades es redueixen o es posin al servei de l'equip, no? I penso que això és un element important. La inclusió, com t'he dit abans, dels joves, que els veterans fan que sigui molt bona, no? la integració, no? I jo penso que el tarannà dels jugadors, pues, jo penso que ajuden a formar una pinya o un grup o un equip, no?, que posa sempre per endavant el rendiment col·lectiu, no? I això és un element important, compaginant i conviure en que evidentment cada jugador té el seu rol i la seva aportació dintre l'equip, ¿vale? Perquè és clar dir, l'equip és el més important, bueno, sí, però l'equip qui són? L'equip són els jugadors, i el rendiment els fan els jugadors, no? I els que fan el gol són alguns jugadors, altres igual tenen que defensar. Jo penso que és molt important que cada jugador assumeixi el seu rol i el seu subrol dintre de l'equip i que tot això ho posin en benefici del que és l'equip, no? I el rendiment.
Amb tanta aquesta experiència a les banquetes, en la teva manera d'entendre el que és ser entrenador, un entrenador pot tenir una relació propera a l'amistat amb els jugadors, Jordi, o no?
Bé, hi ha de tot. El que digui que tots els jugadors són iguals, no? En el que és la relació personal amb ells és molt difícil, això. Hi ha jugadors que tens millor relació, que tens més feeling, etc. Però això no vol dir que a l'hora de la veritat, a l'hora de ser justos en la presa de decisions que tu tens sobre ells, no les visquis amb igualtat, no? Jo crec que el més important del grup, no, és el fet aquest de sentir-se partícipe d'estar dintre d'un equip, dintre d'uns objectius, no? I penso que això és un element important, no?
Té algun fallo l'altre dia que també la teva relació amb ells havia canviat, que segurament sí. T'havies deixat anar, no ho deia així, ho dic això, t'havies deixat anar una miqueta, yeah, en el que fa les concentracions, una mica més de llibertat als jugadors, que això m'imagino que també ho deu fer la confiança cap a ells, no?
Bueno, jo crec que
molts... O tampoc no n'hi ha per tant, Jordi.
Jo crec que és important que portem 7 anys, clar, no? I hem viscut moltes experiències junts, i això al final... I possiblement hem viscut més experiències positives que negatives, i això fa que la relació al final, pues, quan tu portes 7 anys amb una persona, pues, al final acabis tinguent una millor relació, més propera i tal. Jo reconeixo que soc una persona bastant tancada o bastant tímida, i que al principi, com vaig començar, pues, bueno, possiblement vaig tenir distància, tot i que alguns jugadors els havia tingut jo quan eren més jovenets, no? Com podia ser el Julen o el Dani Sarmiento i tal, que, bueno, que possiblement la meva relació podia ser diferent. Jo crec que la idea de la relació és la naturalitat, no? Jo tinc una feina, tu tens una feina, tu aportes una cosa a la selecció, jo no aporto una altra, no? I jo penso que el tracte en naturalitat, no?, de dues persones que en teoria estan dintre d'un objectiu en els que tothom vol fer-ho bé, pues, amb aquest principi jo penso que és important. Nosaltres hem tingut converses que evidentment sempre hi poden haver-hi coses al llarg del temps i les hem intentat tractar amb la major normalitat possible, no? I jo sempre penso que tenim que ser sempre com som, i això és el que ens portarà una mica si les coses funcionen o no funcionen. Avui en dia portar grups no és fàcil, en el sentit de que això no és un tema tàctic, ni és moltes vegades un tema d'estratègies, no? En el sentit de que a vegades l'entrenador amb molt de coneixement a vegades no té un recorregut molt llarg en els treballs en grup, no? Perquè realment la interacció en el grup, la forma de portar aquest grup és moltes vegades la que et pot ajudar a arribar a complir les fites, més que moltes vegades el coneixement de l'esport, no?
En aquest sentit, a tu t'interessa saber com estan els jugadors, és a dir, si venen a la concentració després d'una mala època a casa perquè tenen, no sé, un familiar malalt, o al revés, que venen eufòrics perquè acaben de ser pares o perquè acaba de passar alguna cosa a la seva vida que els fa tenir un clic positiu. Això t'interessa saber-ho a tu o no?
No m'ha ficut molt amb les qüestions personals dels jugadors, a menys que el jugador, pues, home, jo si veig un jugador que li passa alguna cosa i està dintre d'una activitat, evidentment intentaré parlar amb ell perquè m'expliqui o perquè si jo el puc ajudar a fer alguna cosa, però no sóc una persona que em ficut molt amb els temes personals, no? El que està clar és que el tema emocional és molt important, no? Perquè tu estàs un mes i mig concentrat pràcticament, convisquent amb ells, i ells convisquent en tu, amb el que és la parcel·la de grup tècnic. I està clar que l'aspecte emocional al final és molt important per al rendiment, i com venen, perquè venen de molts llocs, de moltes situacions, i que bé, normalment tu veus un rendiment a la televisió, no? A vegades pots parlar amb ell o no, però quan hi ha molts jugadors que van entrar a la selecció sense haver sigut jugadors de selecció i que després han canviat els seus entorns, no? O sigui, hi ha molts de jugadors que van començar a entrar en el 2016, 2017, i que el fet d'entrar a la selecció també per ells ha sigut una mica un trampolí, no? Per poder pujar i la seva el seu entorn i la seva realitat ha canviat. I moltes vegades a mi m'interessa que aquesta realitat després no canvi en la selecció, no? Quan aquests jugadors van creixent i van canviant els seus entorns, vale? M'agrada saber que la seva fama en la selecció no es perdi, no? I que realment ells creguin, i sempre els hi dic, que venir a la selecció és algo especial, no?
I les teves emocions per on passen? Perquè guanyes una medalla o perds l'opció de guanyar-ne una, i la imatge que transmets, almenys des de la distància, és bastant similar. No ets un tio de grans expressions, una persona, perdó, de grans expressions, no? Això deu passar per algun lloc, no? Del teu organisme, Jordi.
Jo crec, bueno, ha canviat una mica. Jo penso que ara disfruto molt quan guanyo. Jo crec que jo tinc molta obsessió en guanyar un partit o fer-ho bé, no? I que la gent, a més, se senti bé. O sigui, no solament guanyar, sinó la forma que tens de guanyar, no? I la forma que tens de competir. O sigui, per mi, acabar un partit i que hi hagin dos jugadors que no hagin jugat, és que algú has fallat, no? Estic parlant de selecció. Després, amb els equips, igual, poden passar altres coses, però en la selecció tinc la sensació de que tothom té que estar enganxat, tothom té que participar, perquè si tu, un jugador, no juga el primer dia i el segon dia no juga, aquest jugador ja l'has perdut, no? I aleshores jo sóc un obsessionat de la rotació i un obsessionat de que tothom estigui enganxat i que tothom sàpiga que és important en l'equip, i això penso que és fonamental després per el rendiment de la competició quan arribes, no? Per exemple, l'últim partit amb Suècia, nosaltres portàvem 9 partits igual que Suècia, no? Suècia va venir 5 jugadors que no van trepitjar la pista, no? I Espanya, un jugador que portava 3 partits sense haver estat convocat va jugar de titular, no? I van jugar tots els jugadors, no? Per mi això és un repte en cada partit, no? O en cada competició. I bé, jo crec que que això ha estat molt important a lo llarg de totes les competicions que hem fet i a lo llarg de lo que ha sigut la trajectòria de la selecció.
A l'inici de la conversa parlaves d'aquestes concentracions que feu a Granada amb els joves jugadors que van pujar, els més destacats, imagino, de les diferents federacions que hi ha a Espanya. Allà, més enllà de tàctica i tècnica i d'handbol, què els ensenyeu? És a dir, per què serveixen aquestes concentracions més enllà de l'handbol?
Nosaltres intentem enganxar-los a més de lo que ells en teoria estan, no? Perquè jo sempre dic que ells evidentment han elegit l'handbol com algo important en la seva vida, però nosaltres els intentem explicar que a més poden arribar a fer més coses, no? Perquè sempre diguem, bueno, pues un quan va a l'escola està tot estructurat, avui fem cinquè, demà sisè, ara fem matemàtiques i tal, però en l'esport hi ha gent que s'ho agafa com algo molt important però no ho té estructurat, no? No sap que avui té que fer això, demà té que fer jo per arribar a un punt determinat. Nosaltres allà els intentem al màxim donar eines, perquè no solament els hi treballem a nivell pràctic, no? En vol, sinó que els hi donen classes de nutrició, de mindfulness, de psicologia esportiva, de preparació física, etcètera. Allà viuen pràcticament, jo no dic 24 hores al dia a l'handbol, però durant una setmana estan des de les 7 i mitja del dematí que s'aixequen fins a les 11 que se'n van a dormir, pues, rebent eines que els poden ajudar, pues, a anar-se formant. I després també els intentem ensenyar, perquè normalment les activitats sempre venen després d'un mundial o d'una competició, els ensenyen vídeos a la selecció, imatges, no?, en els que ells realment se sentin identificats. I després els hi generem una mica de patró de joc d'ABC, de lo que fan els grans, perquè ells quan vegin a la selecció se sentin identificats. I intentem que hi hagi una sensació de pertenença a un grup, no?, a algú, no? I això ho hem intentat fer des de les categories inferiors fins a les categories superiors, no? I jo penso que aquesta identitat, aquest sentiment d'identitat, ens ha anat molt bé.
Clar, que això s'ho emportin després cap a casa, no? Potser no tot, però que el tema de la nutrició, del mindfulness, sí, o del tema psicològic, que ho vagin treballant també quan arribin a casa, que no sigui només l'entrenament, dutxar-te i esperar a veure si dijous tornem a entrenar, sinó que ho implementin d'alguna manera, que no ha de ser fàcil després quan tornes al teu entorn, no?
Està clar que quan treballem amb 70 nanos d'una categoria i 70 d'una altra, els entorns són molt diferents. Clar, tenim nanos que venen d'entorns allà on tenen moltes possibilitats de millora, perquè o venen del Barça, o venen del Rallés, o venen de l'Ademar, o del Bidassoa i tal, i sabem que estan entorns, però després en tenim d'altres que no venen d'aquests entorns, venen d'entorns més d'entrenar dos dies a la setmana i tal, però que tenen possibilitats de poder arribar, no? I aquestes activitats ens ajuden perquè puguem introduir-los a tots i que realment, pues, si hi ha algú que tingui possibilitats i que ell també entengui que l'handbol pot ser un estil de vida per ell, no? Que de fet ell ja ho ha decidit, no? Pues pugui arribar el més lluny possible.
Clar, i els que arriben amb molt treball fet, llavors. Per això també la inclusió és tan fàcil que deies abans dels joves, perquè clar, arriben allà i gairebé ja allò s'ho senten casa seva, perquè clar, porten anys treballant-ho.
Sí, nosaltres varen fer alguna prova, no?, en un moment determinat, d'incloure dos jugadors nous i un que havia format part del projecte des del començament, no?, i altre que no, no? I després d'una setmana ens vam donar compte de la diferència que hi havia, no? Perquè un havia estat una setmana com un zombi, per dir-ho d'alguna manera, sí, sí, no? I l'altre era com que havia entrat en total naturalitat. Jo me recordo que em sembla que van ser uns partits que vam jugar a Almeria, vale? I jo me recordo que el Raül entrenant deia no sé què i l'altre ho feia amb tota naturalitat, i l'altre què? I l'altre deia que és el que hem de fer, no? Aleshores, clar, això és un avantatge molt gran, no? Que quan un jugador jove arriba a la selecció, el llenguatge sigui el mateix, vale? I que quan algú, o l'entrenador, o el central, o qui sigui, li digui alguna cosa, ell digui, ah, vale, sí, però és el que he fet des de que hem començat des del principi, no?
Estic pensant que el que vingui darrere teu, Jordi, ho tindrà complicat, eh? Per igualar com a mínim la càrrega de treball que hi ha darrere de la teva gestió, no només com a seleccionador, sinó com a, diríem, responsable de l'handbol de la Federació Espanyola.
Home, jo crec que en 7 anys hem fet moltes coses, no? Hi ha moltes vegades que quan estàs tan ficat en la feina tot no es compta la repercussió que pot tenir. Només al cap d'un temps, quan parles amb alguna gent, et diuen, bueno, és que clar, heu fet això, heu fet allò i tal, no? Vale. Jo crec que tenim la sort que estem en un país d'entrenadors. Som un país allà on hem exportat entrenadors que tenen un gran nivell, que juguen Champions i tal. Jo crec que el que vingui ho pot fer igual o millor que jo. Igual no farà tanta feina, no? Però vull dir, al fin i al cap, com que els resultats de la selecció són els que compten, perquè probablement quan me'n vagi d'aquí uns anys la gent recordarà si varen guanyar Dinamarca o varen guanyar Suècia, però probablement igual ningú dirà, ah, és que va treballar amb 600...
Allò de Granada sí que ho feien bé, no?
Amb lo qual...
Es quedaran amb aquestes malalles que tenim aquí en aquest despatx, sí, on s'ha acollit el Jordi, no? Diran, a veure, quantes en va guanyar? A veure, una, dues, tres...
Sí, sí, al final el record és aquest, no? Amb lo qual jo crec que tenim entrenadors de gran nivell que vindran i que competiran i que la selecció continuarà tenint un bon rendiment i resultat, i això és el que es recordarà en el trànsit. No?
Vaig acabant. Amb totes aquestes concentracions a Granada de la gent jove, quin perfil està canviant el perfil de jugador espanyol? Sempre es diu, no, és que a Espanya li falten jugadors més alts, llançadors, realment, no? Això està canviant cap a alguna banda o no?
Bé, mira, per exemple, la selecció juvenil, perquè aquest estiu han tingut... vam tenir la sort, vam tenir l'habilitat, no, de que van quedar campions d'Europa tant els juvenils com els júniors, no? I per exemple la selecció juvenil és una selecció amb molta altura, no? I de fet quan estàvem competint, jo normalment sempre els intento d'acompanyar i tal, els altres entrenadors que a vegades també venen i tal de les seleccions absolutes em deien, però bueno, anem a veure, vosaltres no sempre heu petits i tal, i ara resulta que ja comenceu a tenir gent gran i tal. I bueno, és una de les coses que hem intentat fer, no? Que el fet de poder incloure 70 jugadors ens permet que poder ficar jugadors d'altres característiques, igual de més altura, que són menys habilidosos ara en aquests moments i que igual competeixen en un nivell inferior, però nosaltres els podem tenir perfectament allà i que els nanos continuen estant enganxats, no? I penso que això ens està ajudant a que les seleccions comencin a canviar una mica aquests perfils i que en el futur, sense perdre la nostra identitat, no?, de jugadors tàctics, de jugadors habilidosos i tal, també puguem tenir aquests jugadors alts que en moments determinats també ens poden aportar, pues, mantenir un nivell en segons quina selecció en juguem, no?
Diumenge, si no he mirat malament, en fas 60, sí. Jordi, felices vigílies avançades, que diríem a Girona.
Gràcies.
És un número més o és un número que fa plantejar alguna cosa?
Bueno, jo crec que sempre tenim que mirar que estem més a prop del final que del principi, no? I això...
Home, encara és lluny al final,
no,
eh?
No, però, bueno, és una realitat, no? Vull dir, no ho tenim que veure des d'una manera dramàtica, no?, sinó d'una manera real, no? I bé, jo crec que... Jo sé molt de les persones de viure el present, no? Està bé que sempre tens una projecció una mica cap al futur, no? Però bé, jo crec que... anem a 60 o anem a més, els viuré viatjant a Suècia, que ja estem
amb aquella competició ara, no?
Amb una activitat, no? Bé, si més, igual m'agradaria tenir menys, no?, per poder fer altres coses que ara ja no els puc fer igual, no? Però bé, ho veig amb tranquil·litat.
Tornar a entrenar a un club és una cosa que et passa pel cap?
Sí, sí, sí. Ja fa temps, perquè ara porto molt de temps portant seleccions, i moltes vegades trobo a faltar el dia a dia, i perquè també aquest dia a dia i competir cada setmana permet tenir una fluïdesa, no?, de presa de decisions que t'és més difícil quan, no que no la puguis fer, però t'és més complicada, no?, quan tu tens les activitats molt puntuals, no? I penso que això és una cosa que m'agradaria tornar a fer.
Més d'hora que tard? És a dir... no sé, per posar un punt, París 2024 pot ser un sí. Bon punt de dir, doncs mira, ha estat magnífic aquests 8 anys amb la selecció, però ara a veure si algun club truca a la meva porta.
Sí, bueno, ja, de trucar ja han trucat.
Ja han trucat, eh? Ja sí. Els he dit que no, de moment, eh?
Al llarg d'aquests anys, especialment després del 18, no, pues he tingut algunes possibilitats, algunes possibilitats, a més algunes importants per poder prendre la decisió, però bueno, jo he tingut un contracte i el meu contracte acaba el 24, vale? I a partir d'allà, pues, veuré què és el que més m'interessa, però la meva idea és acabar això, no? I si és possible, evidentment, en els jocs de París en el 24, i si és possible guanyar algo, no? I després, pues, prendre la decisió de construir o de fer un nou projecte.
Sí. Doncs estarem pendents després dels Jocs Olímpics. Has pensat mai què seria si no fossis entrenador d'handbol? Què hauries estat si no t'haguessis dedicat a
entrenador d'handbol? Mai vaig ser un gran estudiant, pues, no sé, igual ara pues, treballaria a Sarrià en alguna cosa, com tots els meus amics i els meus companys d'aquella època, no? Que bueno, tots han fet diferents coses, evidentment, però bé, no sé, jo no era un gran estudiant en aquella època, no crec que hagués dedicat a algú així molt, molt gran, no? I bueno, jo penso que l'esport per mi va ser una gran sortida, a poder conèixer molt de món, no? I poder pues, aconseguir objectius a través de l'esport, no?
I ara sí, l'última, si no et trobo treballant en handbol, sigui a Granada, sigui aquí al despatx de Girona, sigui a Madrid, què és més fàcil que et trobi fent? No sé, llegint, al cine, passejant, anant en bici, què et distreu pues, a tu de l'handbol, Jordi?
Llegint, possiblement no en trobaries el lloc.
D'acord.
Perquè m'agrada molt a vegades apartar-me, no? I dir, bueno, necessito 3 dies de soledat, vale? Per poder replantejar, per poder llegir, per poder estar tranquil i tal, vale? I igual pues, dinant o sopant amb alguns amics, i com és normal parlant d'handbol o d'altres coses, no? Però bé, és difícil sortir d'això.
Esteu escoltant els millors moments d'aquesta temporada als Superesports.